Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
No només per empatar-lo, sinó per guanyar-lo. Hem de repartir uns quants punts, 1, 3 i 5 punts de tots els integrants del Barça jugar a RAC1. Un punt, Marc.
Pedri.
Marta.
Ter Stegen.
Laia.
Pedri.
Jaume.
Pedri.
Gerard.
Pedri.
Guillem.
Gavi.
Jo li dono un punt a Pedri. 3 punts. Marc.
Ter Stegen.
Marta.
Gavi.
Laia.
Gavi.
Jaume.
Ter Stegen.
Gerard.
Gavi.
Guillem.
Pedri.
Jo li dono a Gavi. 5 punts. Marc.
Gavi.
Marta.
Pedri.
Laia.
Ter Stegen.
Jaume.
Gavi.
Gerard.
Ter Stegen.
Guillem.
Ter Stegen.
Jo li dono 5 punts a Marc-André Ter Stegen. Fem una pausa i de seguida sabrem com ha quedat el podi del partit d'avui. 1-0 i patint.
El Barça juga a RAC 1.
Un bon casolà sap que enlloc s'està tan bé com a casa. I que My Home té una assegurança de la llar. Una alarma de Securitas Direct i finançament per instal·lar panells fotovoltaics EDP. Llar, dolça llar. Informa't a CaixaBank.cat. CaixaBank.
Què us poso?
Per mi una estrella.
I per tu?
Jo també una estrella.
Ara estem d'acord.
Estem d'acord?
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Superofertes a Ford Covesa amb entrega immediata.
Sí, sí, ho has escoltat bé. Ford, amb entrega immediata.
Però afanya't, les unitats són limitades.
Vine a Covesa i estrena el teu Ford amb 5 anys de garantia.
Descobreix el nostre estoc a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Terrassa, Martorell i Sant Cugat.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Recorda, si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Ara que els preus no paren de pujar-se, a Bricomart estem al teu costat. Per això ara t'oferim preus encara més baixos en centenars de productes. Al teu costat, amb preus encara més baixos per ajudar-te en els teus projectes de construcció i reformes. Bricomart.
Estàs preparat? Viu el partit Esportium Catalunya. En qualsevol dels locals Esportium de Catalunya podràs apostar aquest o qualsevol altre partit. Trobaràs tots els esports perquè facis les teves apostes. Aprova't al teu local Esportium Catalunya més pròxim i gaudeix del partit. Esportium Catalunya. Juga de manera responsable i només si ets major d'edat.
Per segon any consecutiu, Mundo Deportivo organitza la gala femenina de futbol europeu. El 24 d'octubre vinent, les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees s'aplegaran en un esdeveniment molt especial per ser premiades. El futbol es torna a vestir de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini d'Estrella Damm, CaixaBank, Visa, Hyundai, Solideo i DAZN.
RAC
9, 8, 7, 1...
Ja, RAC 1 i l'Ajuntament de Sant Cugat presenten Via Lliure, amb Xavi Bundó des de la 7a cursa de RAC 1 a Sant Cugat del Vallès.
Quin escàndol, de veritat, eh? I la gent preparant-se, veig gent molt professional, ja, eh? És una autèntica aventura, això de la cursa RAC 1.
El diumenge 16 d'octubre, des de la plaça del Teatre Auditori de Sant Cugat, el Via Lliure farà el seguiment d'una festa d'esport i ràdio que aquest any arriba a la 7a edició.
Us hi esperem a partir de les 9, matí molt especial per compartir amb els oients una festa que ens fa moltíssima il·lusió. Cursa per tota la família de RAC1 per riure, per emocionar-se i per ballar amb la millor música.
El diumenge 16 d'octubre, Via Lliure, des de la cursa de RAC1 a Sant Cugat del Vallès. Amb el suport de l'Hospital Universitari General de Catalunya, Sorea, CaixaBank, Xarxa Fort de Catalunya, Fiat Assegurances i Torrons Vicenç.
RAC1, tots a punt per l'esprint.
El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i Xarxa Fort de Catalunya.
Passen 4 minuts i mig a les 11 en punt de la nit. El Barça ha guanyat 1-0 al Celta de Vigo, patint moltíssim amb una segona part desastrosa, on el Barça ni ha sabut defensar, ni ha sabut tenir el control de la pilota, ni ha sabut atacar. En fi, els pitjors minuts, jo crec, des que Xavi és entrenador del Barça aquesta temporada, jo crec que sense cap mena de dubte. Com ha quedat el podi dels jugadors avui, Jaume?
Doncs mira, fins l'última votació no s'ha decidit el guanyador, eh? El tercer més votat ha estat Pedri, amb 13 punts. El segon més votat ha estat Gavi, amb 23. I l'última puntuació, Ter Stegen ha aconseguit superar-lo amb 27, per tant, el millor del partit.
Clar, és que Ter Stegen jo crec que ha aflorat al podi amb l'aturada a Iago Aspas, que clar, és providencial.
S'ha guanyat mantenir el rècord d'imbatibilitat, ja són 624 minuts, contra, vaja, la seva criptonita, pràcticament, que és el Celta, i en particular Iago Aspas, a qui li ha tret aquell gol.
I tant. Passen 5 minuts a les 11 en punt de la nit per analitzar això que ha passat avui. Tinc dos companys periodistes, l'Albert Roger. Hola, Albert.
Hola, bona nit.
I el Marc Marvà. Hola, Marc, bona nit.
Què tal? Bona nit.
En un minut, que us ha semblat tot plegat? Comences tu, Albert. Suposo que t'ha impactat encara amb la segona part del Barça, no?
Sí, la veritat és que un Barça de dos cares, perquè si miréssim ara la primera part, jo crec que no és dolenta. Al final el Barça recuperava aquella pressió que tant se li anhela del Barça que vol veure tothom, i en canvi la segona part és el Barça que no vol veure ningú, que té boca al Barça de Koeman, al pitjor Barça de Valverde, i clar, amb un partit tan important com el de dimecres, que queden tants pocs dies, la imatge no és bona. Estic amb vosaltres amb que la parada de Ter Stegen és clau i per tant és el millor del partit. Poques coses positives. Piqué per mi no ha estat malament, amb el paper que està afrontant aquesta temporada, crec que no és difícil, no és fàcil el que té que fer, i per tant li donaria l'aprovat justet, però l'aprovaria, i poc més. Sí que és veritat que Gavi m'agrada a l'esquerra, el gol ve per allà, però tampoc s'acaba de trobar còmode, perquè crec que l'equip no troba automatismes per trobar-lo, i costa una miqueta aixecar l'ànim de l'afició, però estic seguríssim que el dimecres serà una cara totalment diferent la que veurem del Barça.
Marc, com ho has vist?
Esperem que sí, amb això al final que deia l'Albert, però sí que els primers 25 minuts podríem dir que han sigut d'abans una mica de l'aturada de seleccions, no? Jo he vist un ritme i velocitat alta en pilota, sense pilota el Barça també estava intens en defensa, i hi ha una cosa clau en el futbol, i que quan s'està jugant un partit que el jugador percep molt, que si guanyes els duels individuals, col·lectivament, tot l'equip té una mentalitat més bona, més positiva. I ha sigut per mi la gran diferència en la segona part, on aquests duels individuals tu vas perdent pilotes dividides, aquestes segones jugades, i aquesta mentalitat col·lectiva de l'equip va baixant. I aleshores, en aquesta segona part, el que te n'adones, i fa pena per mi adonar-te'n d'aquesta manera, és que sense intensitat i sense fer les coses al 100%, el Barça és un equip mediocre. Si no aconsegueix guanyar aquests duels, no aconsegueix imposar-se físicament o amb aquestes pilotes dividides en el rival, el pla de partit de Xavi ja pot estar perfectament dissenyat, o ja poden entendre o no els jugadors que les petites jugades en aquests duels individuals són el que col·lectivament el Celta aleshores es creix, aleshores es creu un millor equip, i el Barça a poc va reculant i tirant enrere. Jo resumiria amb aquestes petites minijugades, o moltes vegades els entrenadors parlen dels petits duels individuals que hi ha dins del camp, on jo crec que el Barça aquests duels o aquests emparellaments a la primera part els ha guanyat, i a la segona n'ha guanyat només el de Ter Stegen amb Iago Aspas, diria.
Mira, deixa'm confirmar, perdona, Marc, aquest aspecte que diu en Marc amb dades. Duels guanyats a la primera part, 30 pel Barça, 21 pel Celta. A la segona part, 32 pel Barça, 39 pel Celta. És a dir, s'ha capgirat. Mm.
Estic molt d'acord que aquest aspecte és molt important. Ho va ser molt ja a Milà. Crec que ens vam quedar molt amb la tàctica, amb l'àrbitre, però aquests duels, i l'Inter és molt potent en això i es va imposar clarament. I en aquesta segona part el Barça ha sortit clarament fred els primers minuts, dient, bueno, ja ens hi posarem. I quan s'hi ha volgut posar, ja era tard, i el Celta se'ls estava menjant, perquè ells estaven, doncs, justament tot el contrari, amb l'ànim ben amunt.
Sí, hi ha una part, jo crec, de mentalitat en clau Inter, també, de dir, si fem el mateix que hem fet a la primera part, Inter, el partit de l'Inter el tenim d'aquí a 3 dies, però no pots seguir amb una dinàmica, sempre has d'exigir-te al 100%. Jo crec que el Barça en això ha fallat, és la gran errada de la segona part.
Tu també estàs d'acord, Albert, que potser hi ha hagut una mica d'Inter ja en l'horitzó?
Sí, i tant. Al final crec que sol se li veia a Gavi que volia disputar aquest partit. Els altres jo crec que ja tenien les cames i el cap al partit contra l'Inter de Milà, perquè està clar que juguen la vida. Una derrota podria destrossar la temporada, per molt bé que després ho facis, perquè òbviament si quedes eliminat de la Champions League, després ja tot el que pugui passar pot quedar ja en Norris. Però sí, jo destacaria el que deia el Marc, els duels, perquè al final és que el Barça necessita. Encara no és aquell equip tan sòlid que es pugui permetre relaxar-se 30-35 minuts, no ho és. I avui el Celta se'n podia haver anat, no amb un empat, sinó amb la victòria, perquè la segona part, si repassem les jugades que ha tingut a nivell ofensiu, són bastant clares.
És veritat que si mirem el global dels partits després de l'aturada de seleccions, hi ha hagut una baixada, no? En l'alegria, en el to, en la capacitat de generar oportunitats de gol, no? Per exemple, Lewandowski, diguéssim, no ha rematat tant ni ha marcat tant com abans de l'aturada. No sé, en diversos aspectes del joc, sembla que l'aturada no li ha acabat d'anar del tot bé al Barça, no? També hi ha les lesions, evidentment.
Sí, jo estic d'acord amb això, Pou. No, dèiem, això que diu el Pou, estic d'acord, i jo crec que aquí, col·lectivament, el Barça, que això, tinc la sensació que els equips que es fan, és normal que els hi passi, que és que la mentalitat col·lectiva de l'equip costa imposar-se, no? A vegades, quan ho comparem amb el Madrid, és una mentalitat d'equip, no? I aquí, al Barça, quan individualment mencionaves a Lewandowski, jo crec que és el gran exemple, quan un dels grans fars no està responent o no està seguint el gran nivell que ens havia mostrat fins a l'aturada de seleccions, sembla que l'equip, doncs, es pugui no desmuntar una mica, però sí que li falta consistència, no? Li falta aquella base de saber d'on partir, de saber què fer, d'aquells mínims, perquè aquests mínims dels que parlem d'intensitat, de duels, de gana, de la pressió sense pilota, que en els primers 25 minuts es veia i deies, aquest és el Barça. Recordo una jugada on Rafinha anava al terra i robava, Gavi anava al terra i robava, i aquí això col·lectivament és el que et fa empènyer, no? Però si després individualment no hi ha respostes, aquesta mentalitat col·lectiva jo crec que sí que es va esfondrar en mica en mica.
Sí, jo afegiria la paraula il·lusió, que potser és el que ara sembla que ha perdut una miqueta l'equip, perquè al final sí que és veritat que has perdut peces molt importants durant l'aturada, has perdut a Koundé, has perdut a Araujo, sobretot, que crec que és un dels jugadors que més enganxa a l'afició i que més hi connecta per les accions que fa, i ara sembla com una mica un equip que li falta ànima, que busques un líder, que ha de ser Lewandowski, però per exemple avui no ha aparegut, i et falta un segon jugador, que jo crec que tots estaríem d'acord que podria ser un Gavi, per lo que transmet, per l'entrega que li dona, però és el que dèiem, és un Barça poc sòlid encara, és normal potser pel moment que està de temporada, encara estem a l'octubre, però sí que se li exigeix una miqueta més ja.
En clau Lewandowski, la segona part, sobretot els últims minuts m'hi fixava, estava quiet. O sigui, ell jo crec que sí que reservant-se una miqueta, dient, sí, jo estaré aquí a l'àrea, com em passeu una, la caçaré, però res de sortir a rebre, res de sortir a jugar d'esquena o caure una mica a una banda, allò que també els grans jugadors, quan acumulen tants de partits, doncs es dosifiquen dintre d'un mateix partit, i evidentment se'l troba a faltar amb ell perquè no està acompanyat. Ja ho hem comentant, tots els extrems, tots els davanters, malauradament, estan baixos de confiança, i això sí que preocupa de cara al futur.
A la primera part ha fet les dues úniques rematades del partit a Lewandowski. De fet, a la primera part, ja ho dèiem, eren 11 xuts del Barça per 2 del Celta, a la segona, 12 del Celta per 2 del Barça. Realment ha estat un canvi absolut.
Una de les coses bones, sí, de destacar de la primera part a mi a nivell tàctic, m'ha agradat molt el canvi de posició d'interiors, sobretot la posició de Pedri. Si m'hagués de quedar una cosa bona de tot el partit, és la posició de Pedri, on l'he vist més avançat, no venia tant a l'arrel de la jugada, i segurament ha intervingut menys, no tinc les dades i no ho sé, que per exemple en el dia de Milà ha intervingut menys, però és més decisiu quan intervé. I és una zona que és aquella zona Messi, no? On Messi partia des de banda, però queia una mica, i és aquella zona de l'interior que si està alt, doncs Pedri allà intervé molt més, i en el gol és el clar exemple, no? I Gavi per l'esquerra, sí que el veiem a la base de la jugada, té molt més recorregut, també cau a l'espai com hem vist en el gol, però aquest canvi d'interiors, jo entenc que hi hagi gent que pugui dir, ostres, Pedri no està tan participatiu, d'acord, però quan participa ho fa en uns moments que és molt més decisiu. Llavors, a mi això m'ha agradat molt d'aquest canvi de Pedri. Si ha de destacar alguna cosa positiva, sobretot de la primera part ja a nivell tàctic, seria aquest canvi d'interiors de posicions.
Tu, Albert, el dimecres l'acostaries també a la porteria de l'Inter o el faria jugant la base de la jugada?
Jo l'acostaria perquè estic amb el Marc i a més de tot el que diu de Pedri, també de Gavi, perquè la millor versió de Gavi, que òbviament en el primer equip l'està mostrant, però al filial a la base sobretot, era a l'esquerra, perquè a Gavi, tots el que l'hem vist en el juvenil, en el cadet, el veiem de mitja punta, més un 10 que no un 8 com és ara. El Gavi que ara ha vist tothom és un jugador molt més físic, però quan era infantil era cadet, que era més petitet, es movia molt bé entre línies, molt bé a tres quarts, buscava l'última passada, i crec que Luis Enrique una vegada en una roda de premsa es va referir a que Gavi encara era un autèntic desconegut fins i tot per la seva pròpia afició, i era per això, perquè ell sempre estava acostumat a jugar a la dreta en el primer equip i no a l'esquerra, i crec que Xavi també sap que pot, el pot utilitzar molt bé a l'esquerra, ho està intentant. A més, té tota la part que diu el Marc de que Pedri, la costa és més a l'àrea, és més decisiu, i crec que, com deia al principi, crec que al Barça el que li falta és trobar automatismes per trobar a Gavi en aquests tres quarts, que també pugui fer mal i que no hagi de llançar tantes desmarcades a l'espai com ho ha fet, i sí que és veritat que ha provocat el primer gol, però si el Barça troba a Gavi i a Pedri a tres quarts, és un equip molt més potent del que és actualment.
En clau Inter, tenir Gavi a la base de la jugada, si l'Inter es tanca, no t'hauria de penalitzar, i sobretot t'hauria de potenciar el que per ara et va fer mal l'Inter. Quan l'Inter va sortir els contracops, va sobretot, jo crec que fer molt mal per la seva banda dreta. Pedri va haver d'esforçar-se molt en defensa, a fer ajudes, i llavors tenir allà Gavi, doncs ja sabem que si per alguna cosa destaca, doncs és perquè és un interior que té una enorme agressivitat defensiva i una capacitat d'ajudar en defensa, que tenir-lo a la base de la jugada, això t'ajudaria contra l'Inter.
I en clau Inter també, Pau, perdona, jo estic molt preocupat pels últims minuts de Dembélé. O sigui, és que pràcticament tot el que ha decidit ho ha decidit malament. Ja sé que és un moment delicat de partit, però clar, entres des de la banqueta fresc, no?
És que surts precisament per això, perquè és un moment delicat, sí. I en principi surts per millorar-ho.
Jaume, és Dembélé, i crec que la
sí, clar, però...
és això, que et pot provocar...
Però no és el Dembélé de principi de temporada, Albert, eh?
No.
Sí, però és Dembélé, sens dubte, Albert, però vas pensant, anirem molt lluny?
No,
Dembélé, perquè aquesta... clar... la Lliga, mira, ja no anirem resolent d'una manera o d'una altra, però la Lliga de Campions, un dia o dos que no hi siguis, i adéu.
És que ho dic d'una altra manera. Si ha de jugar com aquests últims minuts, jo em plantejaria molt seriosament jugar amb Rafinha a la dreta, dimecres.
Sí, jo amb això estic d'acord amb el Molló, perquè quan l'interior brilla, és a dir, l'interior té un triangle que és l'interior, l'extrem i el lateral. Allà és un interior que el millor de la història del Barça ha sigut Alves, Xavi, Messi. Estem d'acord. Aleshores, aquest interior es beneficia molt del que faci l'extrem. I aleshores Rafinha és un jugador més disciplinat, però que també fa millor a Pedri per dintre. Aleshores, això que diu el Molló, de que plantejar-se Rafinha per la dreta i potser Dembélé a l'esquerra, com a mínim, potser sobre la taula ho podríem tenir.
Saps que no passarà, no?
Bé, ja ho veurem. En tot cas, és veritat que els minuts de Dembélé avui són inacceptables.
Sí,
perquè que triï malament a l'hora de centrar o de xutar ja és greu, però que triï malament al mig del camp, ha fet un contra 3, li ha fet una passada a De Jong que ha generat un contraatac, en fi, ha estat una calamitat avui Dembélé. Marc Marvà, Albert Roger, moltíssimes gràcies. Fins la propera, que vagi bé.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Passen 3 minuts d'un quart de 12. Xavi Puig, hola.
Hola, bona nit.
Bona nit. T'has recuperat ja de l'ensurt?
Sí, de mica en mica, perquè la segona part realment per tremolar una mica, pensant en dimecres.
Vinga, va, fot-li. Ter Stegen.
Volataire Salvador ha combinat una sortida a caçar rovellons en una pilota aèria amb dues aturades salvadores als últims minuts de la segona part. Ha fet una estona a la segona part també de Chiquito, no puedo, per una estrabada o similar a l'esquena. Esperem que no sigui res.
Valdem.
Unides Podemos, millor a l'esquerra que a la dreta. S'hi sent més còmode i és una militat tota la vida.
Piqué.
Don Quixot li ha tocat lluitar contra un gegant noruec. Aquest de debò, no imaginari, se n'ha sortit prou bé. L'ànima de davanter no l'ha perduda i ha pogut rematar dos còrners que no han entrat per poc.
Marcos Alonso.
Ni fu ni fa. No ho ha fet malament, però si em pregunteu si ho ha fet bé, tampoc no sé què dir-te. Un recurs i prou per fer de central.
Alba.
Doc, a la primera part ha estat un regreso al futuro positiu. En passada decisiva a Gavi, en el gol de Pedri, bones centrades, una rematada. La segona part ha estat un regreso al futuro inquietant, més propi del Festival de Sitges que d'una tarda familiar al Cine Urgell.
Busquets.
Sí, Barita, especialment en les passades. Dues delicatessen a la primera part per dues passades gairebé definitives a Ferran Torres i Jordi Alba. Ha salvat també una rematada des de la frontal a la segona després d'una mala passada de Ter Stegen.
Pedri.
Caçagols, com interpreta el futbol, com arrenca i supera línies de pressió i com segueix el joc quan no té la pilota. Gràcies a això ha marcat l'únic gol del partit. Quan no hi és, la brúixola s'esmicola.
Gavi.
Pop, ben fresc i formós a la primera part, recuperant pilotes impossibles i amb un desmarcatge clau en la jugada de l'únic gol del partit. A mesura que passaven els minuts, a la segona part, el Pop s'ha anat endurint, segurament perquè tenia les potes, no sé quantes de les 8, molt i molt carregades.
Rafinha.
Penalitzat pels àrbitres de camp i de bar, que han decidit birrar-li un penal a favor a la primera part. Un bon xut amb 0-0 el marcador i menys desequilibri, això sí, que a principi de temporada.
Lewandowski.
Moda Eco, estalviant combustible amb els viatges grossos que li venen al cotxe aquesta setmana. Inter a casa i Madrid al Bernabéu. Allà caldrà activar el turbo, el DRS i el que faci falta.
Ferran Torres.
Suplent. És el que continuarà sent en els partits grossos de la temporada si el nivell mostrat és el que ha ofert avui en els minuts que ha estat sobre el terreny de joc. Per si no n'hi hagués prou, ha rebutjat un xut de Piqué que semblava que anava dins.
Xavi ha fet els 5 canvis. També han jugat De Jong.
Superat pel descontrol blaugrana a la segona part. Ha entrat en mal moment i no ha sabut trobar el control i serenor que necessitava el partit.
Ansu.
Insuficient, amb poca presència.
Dembélé.
Irresponsable, ha perdut unes quantes pilotes imperdonables en zona de risc.
Sergi Roberto.
Intranscendent.
Eric García.
Vital, ha salvat una rematada a l'últim minut que hauria estat gol perquè la jugada ha quedat anul·lada per un fora de joc, que no ho era.
I què t'ha semblat, Xavi?
Ocupat o preocupat per veure dues cares de l'equip tan i tan diferents entre la primera i la segona part. Des de la banqueta tampoc no ha pogut frenar el descontrol del segon temps.
16 d'octubre, Sant Cugat. Qui s'apunta, per favor?
Jo.
Ah, per favor,
jo,
ja sereu, no? Sí. Torna la cursa de RAC1 el diumenge 16 d'octubre a Sant Cugat. RAC1 amb el patrocini de l'Ajuntament de Sant Cugat, l'Hospital Universitari General de Catalunya, Sorea, CaixaBank, Xarxa Fort de Catalunya, Fiat Assegurances i Torrons Vicenç. Bueno, que és molta gent, això, eh? Us convida a participar a la cursa de RAC1 de Sant Cugat. Apunteu-vos ben fort, eh? Diumenge 16 d'octubre, Sant Cugat, 7a cursa de RAC1. 5 quilòmetres, 5.000 participants i un recorregut per gaudir de Sant Cugat i la cursa de Sant Cugat. Vine a fer el rècord, perquè després ja Barça no pou, tu estàs allà, no vens perquè
sí,
tens feina.
Hi ha Barça, sí, hi ha un ja petit partit al Bernabéu.
Què hi ha? Sí. Barça-Madrid, no? Això és pim-pam, sí. No? Com els 5 quilòmetres que faràs igual a Sant Cugat. Tota la informació i inscripcions a RAC1.cat, molta atenció, perquè dimarts es tanca, així que ja ho sabeu. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la cursa de RAC1 torna a Sant Cugat.
Puig, fins dimecres, eh?
Fins dimecres, que vagi bé.
Que vagi bé, descansa. Ja ha acabat la compareixença a la sala de premsa. Ariel Brogi, Marta, alguna cosa destacada?
Considera el resultat injust, que han fet mèrits per guanyar, destacat la valentia i la força del seu equip, donant valor al fet que hagin empès el Barça a patir i està demanant l'hora, i ha subratllat sobretot ser superiors en els duels 1 contra 1, o ha considerat clau per explicar com li han complicat la vida als blaugrana.
Molt bé, doncs ara ja pendents de Xavi. Marcos Alonso ha parlat a les teles, oi, Jaume?
Sí, exacte.
Sabem quan dura la xerrada amb els companys de la tele?
Un minut.
Un minut?
Sí.
Val. Tenim un minut, creus, Marta, o...?
És difícil de dir, de moment veig la porta tancada, ens podem arriscar.
Va, fole.
Vinga.
Eso es, con Marcos Alonso, 1-0, sufriendo, pero llegáis líderes al clásico.
Sí, yo creo que sufriendo un poco de más al final, pero bueno, lo importante eran los tres puntos, así que muy contento.
¿Habías jugado alguna vez con tres laterales izquierdos?
Pues yo creo que no, ¿no? Pero bueno, la cosa está así ahora y si el equipo lo necesita, pues hay que adaptarse. Y bueno, esperemos que se recuperen todos pronto.
Habéis perdido el control del partido justo en el momento más decisivo.
Sí, la verdad que bueno, está un poco complicado tener el balón, pero es verdad que hay que mejorar en eso un poco, ¿no? No podemos conceder tantas ocasiones con un partido más o menos controlado. Yo creo que hay que intentar controlar el partido e ir a por el segundo.
Ahora el Inter y el Madrid.
Sí, de momento el Inter, ¿no? Un partido muy importante, nos lo jugamos todo, así que a descansar y a preparar el partido.
Gracias, Marcos.
Gracias.
Endavant. Què diuen els webs, Gerard?
Diu Mundo Deportivo, el Barça sufre però llega líder al Bernabéu. Al diari Esport, el Barça vota a favor de seguir siendo el líder de la Liga, avui que ha estat dia d'assemblea de compromisaris. I als diaris editats a Madrid, l'AS, primero Pedri, luego Ter Stegen, i al Marca, el Celta perdona la vida a un Barça que deja muchas dudas.
Jaume, Iago Aspas ha criticat el Barça per pèrdues de temps?
Sí, bé, ha criticat també que... Bé, de fet, ho podem escoltar i així sortim de dubtes, però ha criticat segurament també la comparativa respecte als primers minuts quan perdia temps el Celta i aquests últims quan els perdia el Barça.
Tenido que acabar perdiendo tiempo, echándolas arriba y bueno, está perdiendo tiempo con el saque de banda.
Sí, os comíais al árbitro al final.
Sí, como te digo, estaba hasta perdiendo tiempo Ter Stegen, no decía nada, nosotros en el minuto 10 con 0-0 ya nos estaba avisando, pero bueno, son cosas que contra los equipos grandes pueden pasar y muy orgulloso de mis compañeros por los gran 90 minutos que hemos hecho hoy.
És així, ja ho has pres així. És boníssim, Joan, i sempre es queixa els àrbitres, sempre es queixa... No, és veritat.
Sí, és veritat.
Jo l'adoro,
sí,
com a jugador. És dels meus jugadors preferits, però les declaracions sempre està sent denunciant que ha sigut maltractat pels àrbitres, etc.
La nostra gent, Gerard, s'ha recuperat o estan en procés? O...
Estan en procés, Pou, dona'ls-hi un parell de dies. Sí, perquè ara...
Gerard, ànims, eh?
O un dia, per...
Home, l'optimisme, la veritat és que l'optimisme la prèvia de la setmana gran ha sigut bèstia, la prèvia de la setmana gran és allò, la pel·lícula, esperem que acabi bé, però l'inici de la pel·lícula és d'aquells que es fa...
Sí. Duríssim. Duríssim. El primer quart de la pel·lícula és duríssim.
Ho dic perquè n'hi ha pocs que ara mateix et puguin assegurar dimecres fàcil 3-0 a l'Inter o 1-0, és igual, perquè al final el que comptes guanya, però... A veure, ja, la majoria de comentaris que ens han arribat són de gent que no està, evidentment, contenta amb la segona part de l'equip. Vaja, com jo crec que la majoria del Barça juga a RAC1, hi ha hagut oients que estan més contents. Per exemple, l'Enric Capdevila destaca que la primera part ha estat bona, com ho feia també el Marc Marvà i l'Albert Roger, però que no entén com pot canviar tant el joc d'una part a l'altra, i n'hi ha d'altres, com el Jordi Molet, per exemple, que volen treure també la part positiva de tot plegat, i és que jugant així la temporada passada diu que probablement haguessin perdut i haguessin guanyat, i n'hi ha d'altres més crítics, com el Romeu Jordi, que diu que les baixes no tapin el mal joc, i el Josep, que diu la segona part d'avui són possiblement els pitjors minuts del Barça a la temporada. Ter Stegen torna a donar-nos punts, caldrà millorar molt, que demà comença una setmana clau.
Aviam, jo crec que tots ho sabem, partits de Lliga abans o després de grans partits i de Lliga Campions i tal, els equips juguen una mica mig gas. I per tant, si avui no veiem una gran expressió del Barça, especialment a la segona part, tots ho haguéssim comprat, o ho haguéssim entès. El problema és que la segona part s'ha tornat tant dels horrors que al final minva molt la confiança d'un equip que ja venia una mica tocat, perquè venia del que va passar a Milà i d'un partit dificilot a Mallorca, i sobretot quan tens uns davanters que estan en baixa confiança, menys Lewandowski, ho estan tots. Llavors, clar, són molts dubtes que genera el partit d'avui, perquè ha sigut tan dolent el que hem vist a la segona part, que, home, jo crec que quan el Barça surti contra l'Inter, els primers minuts això d'avui no afectarà, els primers. Ara, si la cosa es comença a torçar, o comença a no entrar, o comences a... Llavors, començaràs a pensar, i aquests mals minuts d'avui, doncs és quan poden començar a passar, perquè els fantasmes és quan poden començar a aparèixer. La veritat és que ha sigut... És preocupant que l'equip hagi acabat tan malament avui, tot i que jo crec que tot inicia, com hem comentat abans, d'una baixada una mica de tensió i d'intensitat, en part... una mica comprensible que es vulgui baixar una mica el to, perquè no es pot jugar sempre al 100%, però al final això ha acabat desembocant en una tempesta immensa.
El problema és que la primera part, que sí que tens aquest to, tens el ritme, tens la intensitat, tens per moments el joc, però ho deies just abans de començar el partit, Marc, estaves una mica preocupat amb això, els de dalt no desequilibren prou.
Sí.
I sobretot els extrems, i a nivell de confiança, de rendiment dels davanters, precisament una línia que semblava que era ofenosa en el Barça d'aquesta temporada, a mi m'està començant a generar dubtes. Espero que sigui només un mal moment, però clar, és que és tan general ara mateix que pràcticament se salva Lewandowski, se salva una mica Rafinha i Ansu, perquè sabem que ve d'on ve, però Però és que els altres ara mateix no creen perill.
Xavi.
Bona nit, Xavi.
Bona nit.
Quan normalment jugues contra equips amb 4 dintre, a vegades iguales, ho vas fer contra el Celta l'any passat, a Noeta, avui no ho has fet, i et volia demanar si això pot tenir alguna influència amb la dificultat per robar la pilota al Celta quan s'ajuntaven els 4, sobretot la segona part durant tants minuts.
Bueno, ho hem ajustat d'alguna manera amb l'extrem allunyat que havia de venir a dins amb el seu interior, que jugaven en romba, no? Llavors, si ho igualàvem d'aquesta manera, deixàvem l'allunyat lateral, doncs, lliure. Ho hem fet molt bé la primera part, molt bé. Els hem dominat, els hem sotmès, hem recuperat pilotes amb pressió alta importants, hem fet 45 minuts molt bons i després hem baixat la intensitat, hem baixat el ritme, la circulació de pilota ja no era la mateixa. Bé, hem començat molt bé el partit i l'hem acabat malament. És una pena, perquè hem de ser més constants i veiem que disfrutem quan tothom està amb aquesta intensitat al 100%, quan la baixem una mica, doncs el Celta, i ho havíem parlat, és un rival doncs, que és molt incòmode, perquè juga molt bé. Juga molt bé, no regalen la pilota, s'associen molt bé per dins, hem de tapar línies més de passe per dins. Bé, hem patit. També el fet de jugar cada 3 dies també en genera certa fatiga doncs, a la segona part, en fi. I són moments a la primera doncs, que has de fer el 2-0. Són partits que has de fer el 2-0 i canvia tot. Però bé, amb el 1-0 ells segueixen vius, al final no tenen res a perdre, i psicològicament nosaltres doncs, amb l'ai-ai-ai també. I és així, són partits d'aquest tipus, que si no sentencies quan estàs molt millor que el contrari, doncs al final et sotmeten els últims 10 minuts amb 2-3 jugades que podien haver fet l'empat perfectament, no? Hem de millorar molt en el joc, no estic satisfet, sobretot de la segona part, de la primera sí, però bé, hem de millorar de cara als propers partits.
Hola Xavi, aquí al darrere, Marta Ramon, en directe al Barça Jugar RAC1.
Hola.
Quin efecte creus que ha tingut la proximitat del partit enmig dels dos duels tan clau contra l'Inter, sobretot també amb el que us ve dimecres? No sé fins a quin punt et deixa preocupat i quin efecte creus que ha tingut això en el to i en aquesta baixada que descrivies de la segona part?
Jo crec que no té res a veure. Al final depèn de nosaltres, no? Depèn d'aquesta concentració, de poder fer el 2-0 quan estàvem molt bé a la primera part, que ha sigut molt bona, o almenys he tingut jo aquesta sensació al arribar al descans de que podíem haver fet ja el 2-0 i canviava totalment el partit, no? Bé, no ha estat així, no hem sortit massa bé, tot i dominar estones a la segona part, però no hem generat massa, i ells s'han anat creixent, i bé, doncs és el partit, no? El punt positiu, doncs, que no tornem a no encaixar, que sí que hem concedit potser els últims minuts massa, però bé, també guanyant patint, doncs és una virtut també, no? I en el moment que no estàs tan fi, doncs també has de patir i al final el rival també juga. Tu quan no sentències el partit, doncs és això, no? Ja sabeu que no sóc gens resultadista, gens. M'agrada, doncs, a partir del joc jugar i per això no estic satisfet. Sobretot a la segona part, a la primera sí.
Hola, Xavi. Bona nit.
Hola, bona nit.
Adrià Albets, en directo para el Carrusel de la SER y Moguts de SER Catalunya. El portero del Barça al final tiene que parar y tiene que darle puntos al equipo, pero ¿no tienes la sensación de que últimamente quizás se depende demasiado de las grandes actuaciones de Ter Stegen que las está teniendo?
Bueno, hace 2 semanas me decíais que teníamos Lewandowski dependencia, ahora Ter Stegen dependencia, y la semana que viene será Pedri dependencia, y bueno, pues oye, bienvenido sea. Para eso son futbolistas del Barça, tienen el nivel que tienen, y Marc está a un nivel extraordinario, ¿no? Pero dependemos del equipo, de no conceder, de no encajar, de que llevamos 7 partidos seguidos ganados, porterías a cero prácticamente en todas. Bueno, pues son puntos positivos, ¿no? Hay que ver lo positivo, evidentemente hay que ser muy autocríticos, mejorar mucho, porque en la segunda parte no hemos estado en ningún momento cómodos, y a partir del juego es el que nos va a dar mejores resultados, ¿no? Esta es nuestra filosofía. Pero hasta que no llegue quizá la excelencia, pues hay que ir saldando los partidos, ¿no? Y hay que ir compitiendo. Hoy hemos sufrido, hemos sabido sufrir, y a pesar de la segunda parte, pues hemos ganado el partido, que al final son 3 puntos de oro que nos siguen dando el liderato, ¿no?
Buenas noches, Xavi. Alfredo Martínez, en directo para Radio Estadio Onda Cero. Precisamente era eso. Quizás lo más positivo es ser líderes, pero ¿qué más le puedes sacar de positivo a tan solo 3 días vista del Inter y una semana del Real Madrid, viendo cómo ha acabado el partido del equipo?
Bueno, la primera parte, la intensidad, que hemos estado muchos duelos, que hemos generado en la primera muchas ocasiones para ir 2-0 en el marcador, bueno, hay que hacer un poco dos películas del partido, ¿no? La primera parte y la segunda, en general. Y hay ratos de la segunda que también hemos circulado bien, pero no hemos estado finos ni cómodos, ¿no? Pero aún sin estar finos, pues hay que sacar los partidos, ¿no? Hay momentos de la temporada que estás un momento que vuelas, ¿no? Hace 3 semanas volábamos y ahora no. Pues bueno, también hay que sacarlos, ¿no? Y hay que competir y hay que no conceder, hay que estar bien en defensa y el portero tiene que pararlas y las para. Bueno, pues hay que sacar estos partidos muchas veces sin jugar nada bien, sobre todo en la segunda parte, ¿no? Cosas positivas, seguro, y negativas también, y a mejorar muchísimas, ¿no? De cara a los próximos partidos, que nos va mucho.
Hola, Xavi. Buenas noches, Hola. Elena Condis, Buenas para noches. Tiempo de Juego de la cadena COPE. Lo acabas de decir, hace 3 semanas volábamos y ahora no. ¿Lo atribuyes al parón de selecciones? ¿Crees que ha podido afectar al rendimiento físico y también futbolístico del equipo?
Pues a veces sí, puede ser un argumento. El otro que llevamos muchos partidos ya seguidos, que jugamos cada 3 días, que hemos viajado mucho, en fin, que hemos tenido las lesiones también, circunstancias adversas, pues que nos van en contra. Pero bueno, no estamos como hace 2-3 semanas. Bueno, pues es un momento que hay que sufrir, que hay que apretar los dientes, que hay que mejorar, evidentemente, y que hay que jugar mejor al fútbol, sobre todo en la segunda parte, ¿no? En cuanto nos damos cuenta que cuando bajas un poco la intensidad en esa presión alta, en los duelos, pues el rival te puede dominar, como es el Celta, que es un equipo que es incómodo porque te quita el balón y te puede dominar, como ha sido sobre todo en los últimos minutos de la segunda parte, que se ha sufrido, sí.
Sí, hola Xavi. Xavi Lemus, en directe pel gol a gol d'Esport 3. Hi ha hagut una jugada a la primera part que també ha pogut ser decisiva, que és un penal o un possible penal sobre Rafinha. Volia que em donessis la teva opinió i si has entès la decisió de l'àrbitre.
No sé. El Rafa m'ha dit que era penal. El Rafinha m'ha dit que era claríssim. Ha vingut molt contrariat al descans, hem hagut de calmar perquè estava encès. Bé, doncs no sé. Ell m'ha dit que era molt clar el penal, molt, que no l'ha deixat progressar i que, bueno, doncs és penal. Però bé, doncs una jugada polèmica, res més. Però no és, avui no va d'àrbits. Avui som nosaltres, doncs, que hem de fer el 2-0, que hem de sortir més concentrats i amb més dinamisme i amb la intensitat de la primera part, i a la segona no ha sigut així, no?
Marc Fuster.
Hola, Xavi. Bona nit.
Bona nit.
Marc Fuster para Jugones. Decías ahora que no te marchas satisfecho por esta segunda parte. No sé si crees que con un partido así, con un guión parecido, se puede ganar al Inter.
No, como la segunda parte, muy difícil, muy difícil. Como la primera, sí. Como la primera hemos estado muy bien. En la intensidad, en la recuperación, verticales, dinámicos, circulación alta. Bueno, pues hay que mantener este nivel, ¿no? Pero circunstancias a veces pasa, ¿no? Nos desconcentramos y en Champions no podemos conceder nada, ¿no? Y bueno, y contra equipos hoy hemos tenido al final la fortuna de que no hemos encajado y de tener un gran portero. Pero hay que mejorar, está claro, hay que ser autocrítico.
Josep Capel de Radio Nacional, ¿qué tal? Buenas noches, Xavi.
Buenas noches.
Por segundo partido consecutivo, Lewandowski no es que no marque, sino que se le ha visto poco participativo. No ha tenido muchas ocasiones y ha participado poco en el juego, no sé si te preocupa. Si es que los rivales empiezan a encontrar la manera de poder parar a Lewandowski, sobre todo en su funcionamiento dentro del juego del equipo. Gracias.
No, yo creo que ha estado bien en el juego, ¿no? Se ha ofrecido siempre solución cuando nos apretan alto. Hoy nos ha costado, ¿no? Nos han robado mucho balón cuando nos han apretado alto en la segunda parte. Bueno, al final, en la segunda parte seguramente habrá estado incómodo él también, pero como todo el equipo, ¿no? No hemos dominado como en la primera, hemos bajado esa intensidad que nos ha hecho conceder 2-3 ocasiones claras del Celta, ¿no? Yo creo que ha hecho un buen partido, no ha hecho un mal partido. No, independientemente de que no marque, ¿no? Ayuda mucho al equipo en otras facetas también.
Buenas noches, Xavi, Jordi Blanco, y ESPN. Felicitats per la victòria.
I gràcies.
Parlant de Lewandowski, dona la sensació de que potser no entra tant en joc pels problemes que tenen els extrems. L'altre dia a Milà i avui també amb l'entrada de Ferran i Rafinha, no combinen prou amb ell, no li serveixen prou pilotes. Potser el joc d'extrems en el Barça ara no està sent tan fi com hauria d'estar, i això perjudica en el Lewandowski?
Sí, potser sí, l'hem de trobar més. Jo crec que fins i tot els interiors, quan ja ataquem línia defensiva, doncs ja el passe ja no ha de ser a la banda, no? Sinó buscar una paret amb ell, buscar-lo a l'última passada. hem de buscar més, hem de generar més joc amb ell, no? Per això és un futbolista que marca les diferències moltes vegades.
Hola, Xavi, bona nit.
Bona nit.
David Ibañez de Mediaset. Después de acabar el partido en Milán, dijiste que para esta semana clave y decisiva había que tener mucha intensidad, que eran tres finales, y ahora te escuchamos decir que ha faltado esa intensidad o que se ha perdido en la segunda parte. Uh-huh. ¿Te preocupa que el equipo tenga estos bajones en esta semana tan clave y sobre todo el miércoles porque te juegas estar vivo en la Champions?
Sí, 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 ya lo he dicho. Si bajamos la intensidad, sobre todo en la segunda parte, pues el rival te puede someter como nos ha hecho en los últimos minutos, ¿no? Entonces es una realidad que hay que mejorar. La primera parte es muy buena, creo que hemos dominado, hemos generado, y era hacer el 2-0, que cambia todo, ¿no? Se abre totalmente el partido, ¿no? Para nosotros. Una pena no hacerlo, y en la segunda hemos bajado esa intensidad que tiene que ser innegociable para nosotros. Lo hemos hablado muchas veces con el equipo y es así. Hemos bajado ese punto de concentración y de intensidad y al final se ha sufrido, ¿no?
Buenas noches, Xavi. Laura Magría para Televisión Española. Ahora hablabas de la falta de intensidad y lo importante que son estos tres partidos que vienen. ¿Crees que esta segunda parte, cómo se ha desarrollado, puede afectar a cómo encaráis los próximos partidos?
Bueno, nos tenemos que quedar con la primera, ¿no? Tiene que ser nuestro ejemplo, ¿no? Aprender de los errores de la segunda y detectarlos y mejorar. La primera es muy buena, entonces hay que quedarse con eso, ser positivo y pensar pues que haremos contra el Inter y contra el Madrid pues lo mismo que en la primera parte, ¿no? Tan simple como eso, mejorar en otras facetas, ¿no? De generar más cosas en ataque, de diferentes movimientos que hoy igual nos ha faltado más ir al espacio y profundidad, pero vamos, que la primera ha sido muy, muy buena.
Hola, mister. Bona nit. Hola. Rafael Universo, Tuttosport. Li preocupa una mica que totes les polèmiques que s'han generat en els últims tres dies hagin arribat fins a avui, i amb el president Laporta, que ha parlat també dels mans de Dumfries. En aquest sentit, té la preocupació que en el vestidor es pugui crear una espècie de coartada perquè si les coses no aniran bé tinguin ja unes excuses, diguéssim, en aquest sentit. Ara s'han de centrar en el que ha passat o el que passarà. Merci.
No, nosaltres no busquem excuses, ni ens agrada, no? Al final, doncs, volem resultats, volem sensacions bones, volem bon joc, volem apropar-nos molt a el que hem sigut a la primera part, no? I no hi ha excuses, la segona no pot passar. No pot passar, no podem baixar la intensitat, no podem baixar el ritme, perquè el rival, doncs, també juga i no és gens fàcil, no? No, cap excusa, ni dels àrbits, ni molt menys. Si haguéssim estat potser millor a Milán, parlaríem d'un altre resultat. Ara, que si parlem de la decisió arbitral, doncs també en parlem. Vull dir que és una evidència, que és un error arbitral, sí, ho és. Ara, que no estem en el millor moment com fa dues o tres setmanes, també jo sóc claríssim, no me n'amago, hem de millorar, hem de ser autocrítics i hem d'afrontar aquests dos partits que venen doncs com dos finals, i hem de millorar. A la primera part, perfecte, la segona no és el camí, però no busquem excuses.
Hola, Xavi, salut de la Liga Platina. Aquí tengo una pregunta, es que todos sabemos que hay un serio problema de lesión de la última fila en este equipo. ¿Y estás contento con los defensores de hoy? ¿Y el próximo partido es contra Real Madrid y seguirás con los mismos jugadores o no?
Bueno, vamos a ver si recuperamos a gente, ¿no? Estamos jugando con futbolistas en que no es su demarcación, tipo Marcos Alonso, Balde, que se han tenido que adaptar a otro tipo de posición. Tenemos bajas importantes en defensa, pero tampoco es excusa. La primera parte ha sido muy buena, muy, muy, muy buena, buenas sensaciones. Hemos llegado al descanso hablando de que estábamos jugando muy bien y que teníamos que mantener esa intensidad, ese ritmo de circulación de balón, esa presión alta, ganar duelos, segundas jugadas. En fin, y hemos al bajar esta intensidad, pues es lo que pasa, ¿no? Bueno, vamos a ver. Contento sí, a nivel defensivo, porque la línea defensiva está bien, no encajamos, el portero Marc está en un momento extraordinario y esos son puntos positivos, sí.
Hola, mister Nacho Jiménez. Hola. De Más que Pelotas, felicidades por la victoria. Gracias. Hoy Gerard Piqué ha compartido zaga con Marcos Alonso. Quería preguntarte cuál ha sido el motivo de ubicarlo en esta zona, teniendo disponible un central puro como Eric García. Gracias.
Bueno, Eric venía con unas pequeñas, muy pequeñas molestias y hemos pensado que sería mejor que jugara Marcos, aún no siendo su posición, ¿no? Y Gerard para mí es una garantía, ya lo dije. Cuando no jugaba también lo decía, pues ahora que juega y hoy creo que ha rendido a muy buen nivel, ha liderado muy bien la defensa con Marcos, Valde y Jordi también han estado bien, así que bueno, contento por esa línea defensiva inédita, ¿no? En esta temporada.
Buenas noches, Xavi. Buenas noches. Para el 10 del Barça. Hoy has colocado a Pedri como interior derecho y a Gavi como interior izquierdo, cuando normalmente está al revés. ¿Qué buscabas con este cambio?
Buscaba que estuviera más cerca de Robert, buscarlo más entre líneas. Tenía que bajar un poco más Gavi para luego encontrar a Pedri en el otro lado en diagonal. Y lo hemos encontrado varias veces. Ha generado mucho peligro. Hemos hecho 3-4 ocasiones muy claras a partir de Pedri y creo que es positivo también. El otro día lo utilizamos más de playmaker, ¿no? De organizador y esta vez ha sido más de media punta, más cerca de Robert, que también se puede asociar y marcar diferencias. La primera parte, ya te digo, contento. Estaba satisfecho en el descanso, en la segunda no. No, totalmente diferente.
Buenas noches, Xavi. Carlos Domínguez de Culemanía. Yo quería preguntarte por Ansu Fati y Ferran Torres. ¿Cómo has visto su actuación hoy en la banda izquierda y qué crees que deberían mejorar para aportar un poco más de gol al equipo? Gracias.
Bueno, quizá también les genera ahora un poco de ansiedad, ¿no? El tema del gol y quizá baja esa confianza por el gol. Yo les insisto que no tienen que quedarse con el gol solo, ¿no? Evidentemente el gol también es una consecuencia del trabajo, de que están haciendo las cosas bien en defensa, en ataque, muchos movimientos que nos generan, tanto uno como el otro, ¿no? Y Rafinha también, y Ousmane. Diferente, evidentemente los delanteros siempre necesitan el gol para tener más confianza, ¿no? Pero no cambia mi opinión, tengo confianza en los dos, tanto en Ansu como en Ferran, y tienen que seguir trabajando para mejorar ellos y mejorar el equipo, ¿no?
Gràcies, bona nit.
Bé, gràcies.
S'acaba la roda de premsa de Xavi, que en fi, no podia insistir més en destacar que li havia agradat la primera part, que estaven satisfets de com havien jugat i que la segona gens, sobretot per aquesta baixada d'intensitat. Ha dit que fa 3 setmanes volaven i que ara ja no, i que un argument pot ser l'aturada, però també hi ha sumat les lesions, jugar cada 3 dies i els viatges. De totes maneres, no ha volgut excusar-se en cap d'aquests factors per admetre el mal joc, sobretot a la segona part.
Sí, jo em quedo amb aquesta frase de fa 3 setmanes volàvem i ara no volem, i que sí que és veritat que hi ha moments a la temporada en què estàs una mica més baix i s'han d'anar traient els partits endavant, però en fi, dimecres s'haurà de jugar molt millor que la segona part i jo diria que s'haurà de produir una mica més en atac que la primera si vols guanyar l'Inter com cal. De fet, caldria guanyar l'Inter de més d'un gol ja per anar bé del tot. Guillem, estimat, què has après avui?
Doncs mira que la mida exacta de la gespa del Camp Nou són 22 mil·límetres després del jardí del Barça. La segona persona més meticulosa amb el verd que conec és el meu amic en Quim, que té un grow shop, que el Celta té un jugador que només juga bé un mes a l'any, i és Mayo, que avui Pere Aragonès ha anunciat els seus nous consellers, i jo de conseller de salut hauria posat en Sufati perquè ha trepitjat més infermeria del Barça que jo a la porta a l'U de Gas, i que com a idó, jugador del Celta, marxem cap a casa a descansar.
És hora de tancar la barraca i obrir la del Tu diràs amb l'Aleix Pariser i tota la tropa. Companys, a descansar molt, que dimecres se'ns ha girat feina, eh?
Ai,
i tant,
bastant.
Som-hi. Bastant. És el partit que marca la temporada 2022-2023 pel Barça, així de clar. Si guanyes l'Inter i a sobre el guanyes de més de 2 gols, continuaràs depenent de tu mateix per ser equip de 8ens de final. Si empates, bé, si perds, matemàticament, fora dels 8ens de final de la Champions. Si empates, matemàticament encara no, però virtualment també estàs absolutament fora dels 8ens de final de la Champions. Per tant, serà un partit a caixa o faixa. Ja sé que falten uns quants dies i que dius, hòstia, per què generes aquest neguit? Bé, és el que hi ha.
Jo crec que és el neguit que tenim tots.
És el que hi ha. És el que hi ha. Fins aleshores, que vagi molt bé tots.
Igualment,
que vagi bé. Fem una pausa i de seguida tu diràs, el Barça juga a RAC1, tornem el dia 12 d'octubre a les 8 per fer una prèvia d'una horeta i compartir amb vosaltres els neguits abans que comenci el Barça-Inter a les 9 en punt de la nit. Us hi espero, eh? hem de ser-hi tots. I el Camp Nou ha de jugar el seu partit, eh? Ha d'estar a rebentar i des del primer minut donant suport a l'equip, perquè és d'aquelles nits que marquen una temporada. Bona nit!
El Barça juga a RAC1 ha estat una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i Xarxa Fort de Catalunya.
RAC1. Només la mar t'ofereix el Mediterrani amb MSC Cruceros, també a l'hivern. Només MSC Cruceros et porta a Itàlia, França o Malta des de Barcelona. De 8 a 11 dies des de 449 euros per persona. Reserva ara i t'oferim el tot inclòs. Consulta la teva agència de viatges o visita msccruceros.es i aconsegueix el millor preu. Només la mar. Només MSC Cruceros. Només la mar t'ofereix els Emirats i Oman amb MSC Cruceros. Només MSC Cruceros t'ofereix la barreja de tradició i avantguarda a bord de l'MSC World Europa, un dels vaixells més innovadors del món. Dues sortides setmanals des de 999 euros per persona. Reserva ara i t'oferim el tot inclòs. Consulta la teva agència de viatges o visita msccruceros.es i aconsegueix el millor preu. Només la mar. Només MSC Cruceros.
El 16 d'octubre no et perdis el concert homenatge a Hans Zimmer i John Williams a l'Auditori de Barcelona. Gaudeix de les bandes sonores més famoses dels dos genis del cinema interpretades per la Royal Film Concert Orchestra. Recorda, el 16 d'octubre, homenatge a Zimmer i Williams a l'Auditori. Venda d'entrades a auditori.cat i a taquilles. Música de qualitat amb excel·lència. La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 15 d'octubre Lucía Lacarra i Matthew Golding.
Les estrelles mundials de la dansa s'inspiren en la música i l'estètica dels anys 60. Gaudeix d'aquest espectacle de la 39a temporada BBVA de dansa de la FACT Cultural.
Entrades a lafactcultural.cat.
Si vibres con un gol en el Camp Nou o en Cornellà al Prat, ya seas culé o perico, tu lugar es DAZN. Disfruta de los partidos de este fin de semana del FC Barcelona y el Real Club Deportivo Español, donde y cuando quieras desde 19,99 euros al mes. Culés, pericos, bienvenidos. Suscríbete en DAZN.com.
A Lloguer Segur celebrem 15 anys, millorant dia a dia els serveis de llogaters i propietaris. Facilitem els tràmits amb la digitalització de processos, visites virtuals, signatura digital, àrea privada i app per gestionar el lloguer. Lloguer Segur, 910-775-775. 15 anys millorant el mercat del lloguer.
RAC 1. Tots som 1. Amb Aleix Pariser.
Vuit i la mitjanit segueixen els esports a RAC1 fins a la una de la matinada en aquest diumenge 9 d'octubre del 2022. Ara amb la tertúlia del Tu Diràs. Per comentar aquest Barça 1, Celta 0 que acabem de viure, ho farem amb el Pichi Alonso, el Dani Solsona i el Xavi Vilajoana, per comentar el patiment que ha tingut el Barça, sobretot a la segona part. Ha estat dolenta la segona part del Barça. Ha començat bé, intens, lúcid amb la pilota als peus, concentrat quan no la tenien i quan la perdien per robar-la ràpidament. Ha arribat el gol de Pedri en els primers 20 minuts i a partir d'aquí s'ha anat apagant i diluint l'equip de Xavi. Sense ordre, sense concentració, sense capacitat per controlar un partit a través de la pilota que tenien dominat en el marcador. Sort de Ter Stegen, que està en un moment estel·lar. Ara el Molló em comentava una dada mentre tancaven la transmissió. Ter Stegen ha aturat a la Lliga 19 dels últims 20 xuts. 19 de 20 ha aturat Ter Stegen. Només ha encaixat aquell gol contra la Reial Societat en tota la Lliga. Estel·lar. És cert que el Barça va començar depenent de Pedri i de Lewandowski i ara, en canvi, depèn de Pedri i de Ter Stegen. I això comença a ser preocupant. També és cert que per primera vegada aquesta temporada el Barça ha guanyat sense un gol de Lewandowski. El Barça ja sap guanyar sense els gols del polonès, però, evidentment, ha de millorar perquè a partir del descans el joc i l'actitud i la intensitat han estat realment preocupants. I això que els primers tres canvis són Dembélé, Ansu i De Jong.
I l'equip s'ha refrescat a la segona part amb tres futbolistes que podrien ser titulars perfectament en el Barça de Xavi en qualsevol partit, i en canvi ha anat a pitjor amb l'entrada de Dembélé, d'Ansu i de De Jong. No havia començat bé, la segona part, però tampoc ha millorat amb el refresc d'aquests tres futbolistes que són top. En definitiva, bona victòria en un mal partit, l'equip que arribarà líder al Clàssic de diumenge al Bernabéu, però s'ha de millorar molt, molt, perquè és un triomf que deixa males sensacions de cara al transcendental partit d'aquest dimecres contra l'Inter.
Mare de Déu, quina manera de patir. Mare de Déu, quina manera de treure aigua de la barca a la desesperada. Xiula el senyor Monuera Montero. Final, 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 final. Victòria agònica, però victòria del Barça contra el Celta al Camp Nou.
Així ha narrat el Pou fa només una estona aquest final del partit. Un bon resum. Patiment i victòria agònica. Hola, Dani Solsona, bona nit.
Hola, bona nit.
Pichi Alonso, què tal, Pichi?
Bona nit.
Xavi Vilajoana, hola, Xavi.
Bona nit, Aleix.
Bona nit. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, que s'ha patit avui, eh?
Oh, i tant.
Uf, pels pèls, Xavi?
Sí. Primer de tot, dic que a mi el Celta m'ha agradat moltíssim. La veritat, amb una personalitat enorme, sabent perfectament el que volia fer. Però el que m'ha preocupat és, sobretot, la... no sé si la intensitat o el ritme, però ells han guanyat totes les segones jugades, totes. Tots els duels individuals els guanyaven ells, i el Barça ha estat incapaç. Jo, això des de la primera part, jo, la veritat, jo crec que ho limitaria els primers 20-25 minuts, perquè, vaja, els últims 15, 20 de la primera, ja s'ha començat a veure el que seria la segona part. Al Barça li costava sortir, ells trobaven i arribaven amb molta gent a dalt, molt ben situats, tocant, no amb pilotes llargues, vull dir... La veritat és que jo crec que ha estat un miracle el resultat.
Bé, ho ha dit Aspas també, no? Que fins i tot l'empat li hauria quedat curt, ha dit Iago Aspas a la televisió. I estàs d'acord, Pichi? És cert que s'està generalitzant una mica. Del primer temps ha estat bé, però s'ha anat apagant, l'equip després del gol de Pedri, que és el minut 17-18.
Bueno, és que jo discrepo fins i tot de la primera part, eh?
Imagina't.
No, a mi...
El Pichi em treu 25 minuts, també.
No, les dues ocasions de gol que ha fet el Barça a la primera part són dos xuts de fora l'àrea.
Sí, Rafinha, no?
Rafinha i Ferran.
I Ferran.
Sí. Les dues rematades de fora. Sí. No ha estat capaç cap vegada d'associar-se i generar una ocasió de gol. Lewandowski és que ha rematat dues pilotes, em sembla. És que jugant així fan dolent a Lewandowski. Per tant, a mi el que em preocupa és que Xavi digui que la primera part està molt bona. Em preocupa, perquè sí. Si aquest és el nivell que ha de tenir l'equip davant d'aquests dos partits que venen, arreglados, vamos, com diuen, eh?
Sí, perquè fins i tot el primer gol no ha estat molt clar, perquè és una errada relativa del central, perquè darrere té l'altre central que la pot treure amb facilitat i la toca malament. Vull dir que perfectament aquella jugada podia haver estat, no haver estat gol.
Ja. Tu, Solsona, com has vist el partit? Perquè aquí fora també comentaves això que diu el Pichi, ara, a la redacció, mentre entràvem.
Sí, estava comentant el mateix. És que a mi, sí, el Barça ha estat bé la primera part, bé, normal, correcte, quan ha tingut la pilota, a l'hora que l'ha perdut a la recuperació, però no ha generat. I ocasions de gol, sí, el gol, errada del defensor que la deixa morta, vale, és una ocasió, han marcat. I després els dos remats de Rafinha, que la treu el porter a baix, el pal llarg, i un altre de Ferran Torres. Parla de més, doncs, poca cosa. Rafinha no amb l'1 contra 1, malgrat que ha jugat a la dreta, li ha costat molt marxar de Galán. Banda esquerra, Ferran Torres segueix amb aquest nivell que encara no sabem ben bé si anirà més amunt o no, o es quedarà estancat aquí. I després Lewandowski, doncs si l'equip no acaba de rullar bé i de jugar bé, doncs ell tampoc toca gaires pilotes. No recordo les que va tocar al camp de l'Inter. És veritat que tenia tres centrals, ja estaria molt a sobre, enganxats, i és molt difícil jugar en aquesta posició, però avui tenint amb els dos centrals... No recordo cap jugada, un remat de cap, em fa l'efecte, i no sé si alguna rematada més, però tampoc ha participat molt. Bé, Pedri ha estat bé, Gavi va a vegades doncs, més accelerat al compte, i sí, però la sensació que tens quan tens la pilota i la vas dominant i la vas tocant i Pedri fa el que fa i Busquets la toca a un toc o a dos tocs, doncs la percepció que té tothom és que, escolta, ara aquest partit el tenen guanyat i dominat i el control del joc. Però és que el Celta, els primers minuts, jo crec que ha sortit a veure-les venir una mica i quan ha canviat una mica el nivell i el ritme, doncs la veritat, i sobretot la segona part, a mi el Celta m'ha encantat. Ja m'agradava com jugava, perquè juga un futbol obert i que quan no li surten bé les coses igual li marques dos o tres gols i algo així, no? Però avui ho ha fet molt bé, però no només a nivell de possessió, sinó d'ocasions. Perquè un equip pot tenir molta possessió, però no generar ocasions, i avui ha generat ocasions per emportar-se un resultat positiu, sí. Segur.
Pilota al pal, Ter Stegen ha fet dues o tres intervencions.